cambian, pues efectivamente, hoy puede ser un test de antígeno. Yo creo que dentro de muy poco estaremos hablando de otro tipo de test y mucho mejor, más seguro.
I acabam amb una petita previsió meteorològica, perquè demà continuarem amb sol i temperatures altes. Tornarem a superar els 20 graus, sobretot a bandes de Mallorca i Pitius. Es arribam d'aquesta manera a les 10 i 4 minuts. Tornarem demà a l'informatiu matí, que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Noto els boins de la paret de tova. De nit, els ratolins l'arrosseguen, em fan por. O més aviat fàstic. Els acostumam a esclafar amb la pala. Els mato a cops aterrit. Però em fa fàstic tocar-los. Els agafo per la cua i els llanço als gats o a les gallines. He après a matar-los. El meu nas sempre m'indica si hi ha un ratolí a prop. Mai no m'equivoco quan em sento l'olor. El pare singlota. Brama, torna a estar borratxo. Quan sia gran, el mataré, penso per dins. El mataré si toca la mare o si pega ma germana. Paraules al vent de la novel·la Els desposseïts, de Zilar Borbély. Per presentar el nostre Nura d'avui, la història, la novel·la i la poesia omplen el contingut del nostre programa.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. Penúltim capítol avui de La finestra de la història, amb en Joan Pons Alsina, que ens contarà els estires i arronses que es produïren entre Menorca i Mallorca arran de la reclamació presentada el 1565 per un paraire mallorquí. Ara ho veurem, que es negava a pagar el dret de foraster. A la segona part del programa rebrem la visita de l'escriptora menorquina Anna Gumila, que ens ve a presentar La muerte en vacaciones, la seva tercera novel·la policíaca protagonitzada pel comissari Caravaggio. I acabarem amb l'homenatge que l'Ajuntament de Maó i l'Institut Menorquí d'Estudis reten aquests dies al poeta menorquí Gumersín Gumila amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.
Nura. Una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Si us ve de gust i com sempre, amics, encara estàu a temps, podeu ser part activa, ho sou, de fet, del programa. És per això que us convidem una vegada més a adreçar-nos als vostres comentaris, propostes, crítiques, suggeriments, qualsevol cosa que vulgueu, si teniu alguna lluança també, esclar, escrivint al mail nura@ib3radio.com.
La finestra de la història.
Amb Joan Pons Alsina.
Doncs sí, amics, obrim, com us hem comentat a la presentació del programa, un episodi més, un capítol més de La finestra de la història amb en Joan Pons Alsina. Avui ens traslladem a l'època moderna i a una discussió que va omplir molt temps. Era si Menorca i Eivissa formaven part o no del Reina de Mallorca. Joan Pons Alsina, bona nit.
Molt bona nit. Una de les coses que hem d'entendre, que ara difícilment es passa pel cap, és que a l'època medieval i fins al decret de Nova Planta, les qüestions de jurisdicció i de competència de cada institució i de cada territori eren motiu de problemes. de conflictes, perquè no estiguin establerts. Dit d'una altra manera, mentre que avui en dia queda bastant resolt la competència que té cada institució, tot i que així tot...
Hi ha conflictes de competències.
Conflictes de competències, perquè es duen al Tribunal Constitucional.
Així és.
En el cas medieval i modern, encara era molt més gros que ara. És a dir, que si tinguessin que existir, tingués que existir un Tribunal Constitucional,
tindria feina.
En aquella època tindria moltíssima, moltíssima feina, no? Perquè contínuament hi havia conflictes per aquests motius, no? Entre aquells senyors amb un castell que tenien la seva jurisdicció i la gent d'una vila, no? D'una ciutat. Bé, era continuat les diferents corporacions. En el cas de Balears, què succeïa? Succeïa que s'havia conquerit Mallorca, el regne de Mallorca per tant era pròpiament Mallorca, perquè clar, Menorca es va conquerir després, encara que bueno, se suposava que el rei era el mateix, no? Però bé, dit d'una manera clara i llampant, durant l'època medieval i fins al XIX no hi va haver una integració real de les tres dins. I com que no hi havia aquesta integració real, perquè el Consell General de Menorca anava a la seva i el gran General Consell de Mallorca també anava a la seva, què succeïa? Succeïa que el costum o les disposicions legals contínuament eren llefiscoses i depenent de jurat i de la situació s'interpretava d'una manera o una altra. Llavors, què va succeir? Que el 1566 un parell de mallorquí a Menorca era obligat a pagar drets com el dret de foraster.
Una mena d'impost que pagaven simplement per...
Exactament, era considerat un foraster, un mallorquí, i per tant es considerava que havia de pagar l'impost. És a dir, a diferència d'ara, que la capacitat fiscal del Consell Insular de Menorca perquè tenen vida existent, en aquell moment no, en aquell moment tenia capacitat fiscal. I una de les coses que més es fiscalitzava era precisament el comerç. I amb aquest dret de foraster, doncs, aquest mallorquí es va veure obligat a pagar. Clar, això va anar a parar en jurats de Mallorca que es van dirigir en el Consell de Menorca dient que, bueno, que era això, no? Que succeïa. Amb la qual cosa, dos anys després, el Consell General de Menorca va establir que els mallorquins deixessin de ser considerats estrangers en aquests efectes,
efectes
de pagats d'impostos.
Quines coses més curioses. Ho veiem amb els ulls actuals i ens crida l'atenció. Per tant, això seria cap als vols del 1568, ja, no?
És a dir, el 1568 es va establir que deixessin de ser considerats estrangers i, per tant, obligats a pagar el dret de foraster. Bé, hi ha una qüestió aquí també que hi ha que entendre, eh? És molt probable, passa que no tenim la documentació medieval, perquè saben tots que es va perdre amb el Caix Turc, que possiblement abans també no apareixin. El que succeeix és que, com dic, degut a la pèrdua de documents que acreditaven llibertats polítiques i exempcions d'impostos, I també en aquestes interpretacions de la tradició, una matèria ja fiscosa, interpretable, com recordaria l'historiador anglès Edward Parnell Thompson, que va fer? Doncs va fer que, com en 1666, els menorquins diguessin, no, ha pagat impostos a tothom, els forasters, no? Amb la qual cosa, clar, els menorquins havien de pagar.
No? És a dir, que la data d'imposició d'aquests impostos sí que es coneix?
És a dir, a cap menorquí el 1565 ho intenta, és a dir, l'obliguen a pagar.
L'obliguen a pagar, per tant, ja tenim constància que existia aquest dret de foraster.
El dret de foraster existia i, per tant, l'havia de pagar. Una cosa és que el dret de foraster anteriorment els tinguessin que pagar els menorquins. És molt probable que també fossin exempts. És molt probable. I que, amb motiu de les necessitats fiscals de Menorca, recordem que fa poc que havia estat saquejada, i a la mancança d'antecedents documentals, els menorquins diguessin, no, hi ha que pagar.
Ens trobem, esclar, com sempre, Joan, ens assessora aquesta de 1558 i aquesta data que clar, té totes les implicacions pel que fa a la consideració, no?, dels documents que permeten determinar que les coses van passar en un sentit o a l'altre després del saqueig turc de 1558.
Hem d'entendre que és un règim jurídic de l'època, no?, que venia absolutament determinat, no tan sols per la multiplicitat de jurisdiccions i competències, sinó també en recurs en els papers, és a dir, en antecedents documentals. Amb la qual cosa, clar, contínuament totes les institucions remenaven en els seus arxius per veure si podien legitimar un dret per la seva institució. D'allà s'interès en mantenir els llibres de privilegis, els llibres de vermell, per dir-ho d'alguna manera, a Menorca, no? Ben net i ben polit perquè fos fàcil en qualsevol moment justificar aquella exempció d'impost o aquella aplicació de l'impost d'una manera ràpida.
El que està clar és que aquest dret de foraster desapareix el 1568, els mallorquins deixen de ser considerats efectes fiscals forasters i, per tant, ja aquest dret no tornarà a aparèixer a la història de Menorca.
Per els mallorquins,
eh? Per els mallorquins, sí. Sí que existia per altres...
Sí, com a molts altres que eren d'aplicació, fossin mallorquins o no fossin menorquí o no fossin... Hem de recordar que el Consell General de Menorca tenia duanes i els va tenir fins que amb el govern britànic Menorca es va convertir en lliure comerç. Llavors van ser abolides les duanes i amb motiu de l'abolició de les duanes, clar, el Consell General de Menorca va veure retades les seves capacitats d'ingressos.
Aquesta integració més real, no?, i administrativa de l'illa de Menorca, d'Eivissa, de Mallorca, és a dir, aquesta integració, podríem dir, de les quatre illes, ja es produeix molt més en van, com veurem, Joan, ja dintre del segle XIX.
Exactament, en el segle XIX ja no us hem d'anar a les diputacions, per dir-ho d'alguna manera, no? Les diputacions i l'efecte de... d'unes lleis que tendeixen a uniformitzar tot el territori. Això, clar, som els cas menorquí, es dona d'una manera paulatina a mesura que no hi ha un decret de nova planta. I quan Menorca torna a integrar-se a la monarquia hispànica el 1782, no hi ha un decret de nova planta, sinó que paulatinament són laminats tots aquests, aquestes llibertats polítiques, fins que finalment els liberals, s'uniformitzen. Es dona una integració no tan sols a Mallorca, sinó també a Espanya.
Una protesta, aquesta d'aquest paraire mallorquí, que com veuen el 1565 es va cansar de pagar aquest dret de foraster, els jurats de Mallorca varen fer la protesta oportuna davant el govern general de l'illa de Menorca i el 1568 es produïa finalment aquesta decisió. Els mallorquins deixaven de ser forasters, deixaven de ser forasters a l'illa de Menorca, estrangers. Aquest és l'episodi que avui hem volgut dur, la finestra de la història, per últim episodi, però encara ens quedarà una, encara ens quedarà una darrera finestra a cobrir amb en Joan Pons Alsina, que ens ha acompanyat des de sempre en aquesta aventura per al món de la cultura, per al món de les zones de nit que han fet aquí a Ivetres amb tots vostès. Joan Pons Alsina, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Una abraçada molt forta, amb moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Ivetres Ràdio. Nura.
Ivetres Ràdio.
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock...
Hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove.
Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, amb Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
Ivetres Ràdio. A Menorca, 88.6. Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre. La proposta cultural del dia, a Nura.
Tenim aquí a les mans el llibre del qual anarem a parlar en els propers minuts. La seva autora ja ens ha acompanyat en algun programa, ella és Nana Gomila Domènech, i aquesta és la tercera entrega de la novel·la policíaca on el protagonista és, com a les bones novel·les policíaques del gènere, un comissari. Un comissari, a més, amb un nom ben curiós, que és un homenatge de la seva autora a un pintor, però no us deim res més, tot i que segurament molts de vosaltres ja heu adivinat de qui estem parlant. Estem parlant del comissari Caravaggio i de la tercera novel·la de Nana Gomila, que avui ens presenta aquest llibre aquí a l'estudi, La muerte en vacaciones, Los casos del comissario Caravaggio. Nana Gomila, bona nit.
Bona nit.
Una nova entrega i un altre cas per resoldre d'aquest comissari que ja amb el qual ja ens començam a familiaritzar, no?
Bueno, sort que vos començàveu a familiaritzar, estic molt contenta de que sigui així. Sí, sí, aquesta ja és la tercera i n'hi ha una quarta en preparació.
I és, ara en parlarem una mica de la trama d'aquesta novel·la que, com sempre, intenta resoldre un crim, com les bones novel·les de policies o de detectius, no?
Sí, novel·la. Sí, és una novel·la, bueno, dintre del policià que hi ha molt de subgèneres, diguem-ne, no? Sí. I la meva és una novel·la a l'estil clàssic, a l'estil tradicional, tipus Agatha Christie, per entendre'm-vos, no? No és una d'aquelles, no és un d'aquells totxos que es duen ara on hi ha 50.000 giravoltes i ja acaba que ja no saps ni qui ets assassí de tanta gent que surt i tan complicada que és tota, no?
Jo som del club de Nana, de Agatha Christie, m'agrada molt. Recordo que el primer escrit novel·la o que sigui, en 14 o 15 anys que vaig intentar escriure, vaig arribar a 50 pàgines amb boli, mm-hmm. i era basat, acabava de llegir Diez Negritos, ara toca, no sé com es diu, no sé si és políticament incorrecte això de
Diez Negritos. Sí, li hem heretat els noms, sí, ja no recordo quin és l'actual.
Sembla més terrible encara per heretar-li els noms, sí. Semblen unes coses abominables, però bueno, ridícules, quan dius. I Agatha Christie, assassinat en Orient Express, aquells casos, no, que ens deixaven a tots, i de fet marquen una carrera, no sé si una vocació també, Anna?
Sí, la veritat és que sí, perquè, bueno, que jo recordi, són els primers llibres que vaig llegir de la meva vida adulta, per dir-ho de qualque manera, potser tenia 11 anys, eh? Però vull dir, són els primers llibres que no eren descaradament juvenils o descaradament perfiets, i bueno, m'encanten, es detenc absolutament tots, me'ls vaig regalar quan vaig a provar ses opos, i ara es detenc tots 81 que meva, i es de llegeix de tant en quant, perquè la veritat és que sempre, com que tenen tantes capes, sempre hi ha qualque cosa a aprendre o qualque cosa que no havies notat i que de cop i volta, pam, descobreixes.
És la primera literatura adulta, perquè a casa teníem també los Hollister.
Sí.
Això era un tipus de literatura, no sé si me vaig llegir una o dos, màxim, però quan la meva germana va començar a comprar els d'Agatha Christie, sí que hi havia una mica d'interès a casa, sí, sí. I una certa expectació.
Bueno, també. Veig que per tu també van marcar una mica un passatge,
sí,
no? Un canvi d'edat.
La veritat és que sí. Molt bé, aquesta tercera novel·la de Caravaggio arriba, o situes una mica aquesta novel·la, Anna, a una etapa, podríem dir, post-Covid, no?
Sí, bueno, és que està datada fins i tot, ara no me demanis exactament quan, però que era agost, ara te diré els dies exactes i tot, perquè està perfectament datada. Tot succeeix entre dijous 13 i diumenge 16 d'agost. Uh-huh. I per tant és una etapa, bueno, post-Covid d'aquella manera, vull dir, és post-confinament, això sí, però, per cert, no he dit l'any, de 2020, vull dir,
2020.
Ben igual que ara, ben igual que nosaltres, no? Per tant, el mes d'agost està com estaven nosaltres, se'n va de vacances, això sí, fa cas en el president del seu país, que és, que és el Regne Unit, no? I en lloc d'anar-se'n en fora, de canviar de país i tal, el que fa és canviar a Londres, que és la ciutat on viu habitualment i on estaven ambientades, bueno, on estava ambientada l'anterior, sí. Corazón tan negro, se'n va a una localitat costanera de la costa sud d'Anglaterra, però no es diu quina, perquè en realitat no és cap en concret, sinó que és una mica un concentrat de vàries, no? Podria ser Brighton o podria ser fins i tot Torquay, no? Que és la ciutat on, uh-huh. bueno, de bon provent Agatha Christie, on va morir també.
El llibre no és un llibre de cas gruixuts de 250 o 350 pàgines, és més aviat curt, però crec que ara ens ho contaràs després, estàs ja preparant, això sí, una quarta entrega del comissari Caravaggio, uh-huh. però en aquest cop sí, Anna, un poc més extens, per si pogués interessar alguna editorial, perquè aquesta és també una edició autoeditada que podem trobar tots per Amazon.
Sí, exacte, les tres primeres són edicions, bueno, totes tres, no? La primera era Un acto reflejo, la segona Corazón tan negro i aquesta tercera La muerte en vacaciones. Són totes tres autoeditades, totes tres es troben a través d'Amazon facilíssimament, tant en paper com en versió digital, diguem-ne, en e-book. I la quarta serà més gruixada, amb la qual espero que tingui opcions a ser publicada per una editorial condreta i que aquesta editorial s'encarregui de tota sa promo i sa distribució, que és sa part que jo m'adu més de cul de bòtil, no? Però bueno, si primer, ja va per 200 i pico pàgines.
Primer havies de donar vida a un personatge, uh-huh. Un Hércules Poirot o un personatge, i ja tenim el nostre personatge, que és aquest comissari Caravaggio. Sí. Com és el comissari Caravaggio?
Mira, la veritat és que, per una banda, parteix d'aquests personatges d'Agatha Christie, com els que tu has nomenat, Hércules Poirot o Miss Marple, que són, malgrat ser detectius, no són uns amargats. És gent que xala, que es diverteix, que és alegre, que és simpàtica, que és extrovertida, i així és també en Caravaggio, perquè estic una mica cansada d'aquests detectius amargadots, desgraciats, amb una vida personal que fa fàstic, que tracten a tothom malamentíssim, i que només les deguanten perquè són genials.
Sí,
exacte. No. Ell és tot el contrari, vull dir, és sumament alegre, molt pallasso, i si una part seriosa té és que és un fan absolut i radical de sa cultura. Vull dir, ell, tant com passa per tot, es veu atret per tot, no? Pel món sensible, diguem-ne, no? Uh-huh. Veu, sent, escolta, ensuma, més que els altres, i tot això el du a recordar quadres, a recordar música, uh-huh. bé, tot el que jo m'interessa, vull dir, és la part positiva meva.
No, de vegades, Caravaggio és un homenatge, com dèiem, a aquest personatge, al gran pintor Caravaggio, no?
No exactament. Jo, quan vaig anar a Londres la darrera vegada, estava allotjada a prop d'un, com es diu això, d'un orfanatrofi, no? D'un, sí. Bé, d'una inclusa, a Coram, no sé què més, i allà tenien la costum de que quan ses mares deixaven en els fiets, se n'anaven sense deixar cap identitat ni res, però els deixaven un objecte que se'ls entregaven als 18 anys. i sempre era pues, un, no sé, un petit, un xupete o un mocadoret o un bri de cabells, qualsevol cosa que els hi servís de record i que en darrera instància pogués servir com de contrasenya per retrobar-se mare i fill, no? Cosa sumament complicada i difícil, però bueno, entrava, donava una mica d'esperança. I me'l vaig imaginar a ell també com, com un inclusero, no? Una persona que creix dins un hospici d'aquests. I en aquest hospici, en vez de tenir-se costum, com es fa aquí a Espanya, de posar-li un cognom, un llinatge estàndard, que aquí seria Expósito, allà es diposen noms una mica a voleo. I en el cas d'aquest hospici, el que fan és posar noms de pintors i d'artistes. I a ell li va pertocar Caravaggio. El van veure Boranet, perquè ell destaca enmig de tots els anglesos, blanquets, palidets, primets, que hi ha dins el llibre. Ell no, ell sempre es diu que és més aviat fortot, robust, moreno...
Ja homo,
sí, baixet, però ja homo. I, bueno, i li van posar, li va tocar Caravaggio, cosa que evidencia que les monges que li van posar no en tenien ni idea de quina vida du a Caravaggio, perquè ho haguessin sabut de cap manera. Però, bueno, sí, és més bé per això.
Ara parlarem d'aquests subgèneres que estan a dintre d'aquest gènere policíac, d'aquesta novel·la, d'aquest crim que ha de resoldre el nostre amic Caravaggio. Contes breument la trama, sense arribar lògicament al final, perquè això seria un pecat que no ens perdonarien els nostres oients.
Clar, no, i jo tampoc m'interessa, no puc contar el final, no.
Pues, bueno, situem l'escena, el crim, per exemple.
Sí, a veure, ell arriba en aquesta localitat costanera del sud d'Anglaterra, de vacances, en principi, amb en McCormick, que era la seva antiga mà dreta, un acto reflejo y a corazón tan, tan negro, no? I res, són allà i de cop i volta, quan estan gaudint, disfrutant d'aquestes vacances, es de telefonen a McCormick concretament, que és que segueix amb actiu, perquè en Caravaggio no ho he dit, però està jubilat, acabadet de jubilar. I llavors el comissari local li demana ajut, perquè han trobat un cadàver a la platja. I resulta que aquest cadàver té una certa relació amb el comissari local i no sap si serà prou objectiu i necessita una ajuda externa, qualcú net, qualcú que no tingui cap tipus de lligam, que el pugui ajudar, i d'aquí parteix.
Molt bé. I molt bé, tenim per tant aquí un nou cas d'un crim, però per darrere hi ha, com dèiem, una sèrie de subgèneres. Tu, Anna, defineixes com una activista cultural i crec que d'això n'hi ha un poc també en aquesta novel·la, no? Perquè a darrere dius que hi ha tota una sèrie de plantejaments culturals. Conta'ns una mica quins temes o quins subtemes, quines capes i subcapes hi ha en aquesta novel·la.
Bueno, per una banda és una novel·la policíaca, com ja han dit, que és la cara visible, però després també és una novel·la de personatges, és a dir, els personatges no són allò fantoches, com es diu en castellà, no? No són peleles, sinó que tenen cadascun el seu caràcter ben determinat i juc molt, hi ha molt de diàleg, amb les relacions entre ells. Per una altra banda també és una novel·la d'humor, perquè en Caravaggio és una, bueno, és una persona molt còmica, i llavors sempre seguit burxen els altres, no? I té sortides estranyes, i és una mica excèntric i tot això, per tant, la gent sempre me destaca que rigo molt, no? I això amb una novel·la de crims no és l'habitual. En Agatha Christie, sí, en Agatha Christie tens de tant en quant una ironia, sí, no? Que dona com un cop així, ai, que bo que és això. I després hi ha tot aquest rerefons cultural que amb el cas d'aquest, i ho faré també amb el quart, l'he clarit amb un dramatis personae, com feia en Agatha Christie. I en aquest dramatis personae no només hi he posat els personatges en si, sinó tota la corrua d'escriptors, de pintors, de músics que apareixen citats a la novel·la. Perquè me n'he donat d'una cosa molt trista. Espero que els nostres oients no estiguin dins d'aquesta categoria, però bueno...
Segur que no.
No. La gent té el telèfon al costat i l'aigua per cercar qualsevol xorrada.
Jo el tinc aquí al costat, això sí, en silenci.
Però bueno, generalment l'aigua per cercar qualsevol tonteria. Però en canvi no són capaços, he vist amb els dos primers, de trobar-se un nom d'un pintor, per exemple. Si Corazón tan Negro s'anomenava, no ho sé, Blake, per exemple, no? No són capaços d'agafar el mòbil i cercar a Google William Blake, abans qui era, i a Google Imágenes, abans què és que pintava aquest senyor, perquè era gravador. I llavors, en el dramatis personae, ho tens tot fet.
Si al final, aquestes eines diabòliques que són els telèfons mòbils, els smartphones, ells són intel·ligents. Els que no som intel·ligents són nosaltres, que l'emprem d'una manera no intel·ligent.
Sí.
Però aquests telèfons, efectivament, són intel·ligents.
Sí, sí.
Una mica dolents, també són, eh?
Es podríem emprar molt millor del que
sí,
s'emprar, però...
també, també són una mica perversos, eh?
No tot és
bondat en els telèfons, però bueno, jo crec que també estic d'acord amb tu. És com una biblioteca, com una enciclopèdia britànica, la portem a la mà i la podem emprar de forma intel·ligent, però moltes vegades, o la majoria de les vegades,
clar,
no és així. Molt bé, després d'aquesta tercera entrega, ja estàs preparant una quarta d'aquesta novel·la policíaca, i estàs fent entremig, o pensant, o ja estàs en ello, fent algun tipus d'assaig més, o anant cap a un altre gènere que no siguis policia, que t'atempta algun altre gènere narratiu?
Ara mateix no, perquè tinc molt de fronts oberts, vull dir, a part de fer feina i tenir, bueno, implicacions familiars com tothom, doncs també som escriptora i després, no sé, supos que qualcú se'n deu haver donat compte que també som cantant. I tinc dos projectes en marxa. Per una banda, bueno, cant i son percussions en Pasgau Diument Música, que és un grup de música antiga des Castell.
Sí, sí, sí.
I per altra banda, tinc un projecte que està tenint molt d'èxit i la veritat és que me reporta concerts cada dues setmanes, pràcticament, no? Que és
L'Orca Me Tienes.
I llavors jo ja no dono més de sí, m'entens?
Déu-n'hi-do.
Així que ara estic corregint sa quarta com una bruixa i quan acabi de corregir sa quarta com una bruixa m'hauré de preocupar.
Ja es cos no dona per més, no?
No, ses hores més que res. Es cos encara aguanta, però ses hores ja no els de puc estirar.
Molt bé. Doncs esperarem aquesta quarta entrega del comissari Caravaggio. Mentrestant ens entretindrem llegint aquesta novel·la policia que també en tocs d'humor, que és aquesta La Muerte en Vacaciones. És que el comissari Caravaggio no el deixen descansar. Se'n va de vacances, el pobre.
Sí, però el que cerca ell també...
Ell també li va a la marxa una mica.
I no ho he anomenat, també és una novel·la d'amor.
Yep.
Perquè les dues anteriors me demanaven sempre, bueno, i en Caravaggio què, pobret, però escolta,
clar,
i sa dona, i això, i allò altre.
Clar.
Bueno, doncs aquí no dic qui s'enamora, però també hi ha molt d'amor.
Clar, i s'amora, es cap i la fi, no? Una història sense amor no és una història, no, Anna?
No acaba de ser.
Molt bé, Anna, molta sort amb el comissari Caravaggio. Estarem pendents d'aquesta quarta entrega.
Molt
gràcies.
Bé, fantàstic.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Després de la guerra, si no feies contrabando, que deien, no venien més que lo de racionament, no hi havia aquestes balances i no te bastava mai. Ho havies de fer tan just, i no te bastava. És que si no hi havia contrabando no guanyaves. Però sobretot en els pobles de la costa, per aquí n'hi havia molt de contrabando. Mon pare no era d'això. I va dir, mira, tornarem a fer de pagesos, que mon pare i ma mare de joves eren pagesos.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
Dijous, els equips pitiusos de la segona B disputen la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
A les 7 del vespre, Ude Eivissa Compostela. I mitja hora després, a les 7 i mitja, Penya Esportiva Santa Eulària, Tarazona.
Tota l'emoció de la Copa del Rei, aquí, a IB3 Ràdio.
Escultura. Ràdio.
Ja entre somis de jove vaig començar a t'estimar. Tota Menorca la deia serà un trosset de roqueta, fia d'esvent i la mà.
Cercava per entre sa tristor.
El protagonista dels propers minuts aquí a Nura és un menorquí de naixement i de sentiment, i ho manifestà prou vegades a la seva poesia.
Trobàs teu amor.
Parlarem de l'home, el poeta, l'artista plàstic, l'activista cultural, Gumersin Gumila.
Ja pensant que t'enllaçava...
Tot just aquest dia s'està celebrant en un programa d'actes que vol arribar a tots els públics un homenatge a la figura del poeta i artista plàstic menorquí Gumersind Gumil, anat a món el 1905, mort a Perpinyà el 1970. Tot just el 22 de març es commemorava el 50 aniversari de la seva mort, però com tantes altres coses, com tants altres actes culturals, aquesta celebració va quedar posposada fins fa només uns dies. Arrencava el proper, el passat 10 de desembre, i encara tenim més activitats tota aquesta setmana. Se n'ha ocupat una mica el nostre amic Ismael Pelegrí. Ismael, bona nit.
Hola, bona nit, com va?
Molt bé, Ismael. Ismael, que el teníem fa poc per presentar un dels seus llibres de poemes, i avui que ens torna a acompanyar com a membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, que padrina juntament amb l'Ajuntament de Maó la celebració d'aquest 50 aniversari d'en Gumersind Gumil. Un poeta, una persona, un home, Ismael, que hauríem de reivindicar per a totes les generacions i per a les generacions més joves també que ens escolten.
Sí, exacte. I, de fet, aquest és un dels objectius del programa d'activitats que hem elaborat, que és poder fer activitats que van adreçades a, no només a un públic adult, per dir-ho de qualque manera, sinó també a les més joves, amb una activitat que farem aquest divendres, que és un taller d'escriptura adreçat a nens del dos d'entre 10 i 14 anys, que també està bé que les generacions que pugen tinguin coneixement d'aquells autors que formen part del patrimoni literari de l'illa.
Formen part del patrimoni literari i cultural, efectivament, de Menorca. De fet, es tracta, Ismael, d'una figura, d'un autor, i molt important, però que per diferents circumstàncies, per circumstàncies de la vida, com podíem dir, no, en el seu moment no va tenir la difusió que es mereixia.
Exacte. A veure, una primera circumstància és que ell, de jove, amb 20 i pocs anys, se va establir a Perpinyà. Clar, aquí ja hi ha una distància geogràfica important en Xilla, tot i que ell no va deixar de desconnectar-hi mai de Menorca. I després també hi ha totes unes circumstàncies històriques que ell sent a Perpinyà. Li agafa la guerra civil amb tot l'exili, viu en primera persona la Segona Guerra Mundial, i clar, tot això condiciona que assent al sud de França durant els anys del franquisme, la seva obra resti totalment desconeguda, o bastant desconeguda.
Menorca, la meva estimada, paratge de roques i ocells, de ports naturals plens de màgia, amor, ciutadella i fornells, amb bruixes, contàgies i brindes.
Es podria dir, Ismael, que lligant-ho una mica en tot el que comentàvem ara, hi havia una mena de deute pendent amb Gumila.
Sí, evidentment, tenia un autor que la seva poesia, no només la poesia, però ara en el cas concret de la poesia, és una de les figures més destacades de Menorca durant el segle XX, i que sigui difícil poder accedir en els seus llibres, evidentment, alguna cosa hi havien de fer, i des de l'IME, des de l'Institut Menorquí d'Estudis, i en aquesta ocasió també des de l'Ajuntament de Maó, hem sumat esforços per poder tornar un poc en el públic la presència d'aquest nom, i a fer, no sé si dinar d'entetes, però decidir que aquí iniciem un procés que ha d'acabar en la publicació de tota la seva poesia completa, perquè el lector del segle XXI la tingui a mà, la pugui llegir, la pugui apreciar, perquè si no, evidentment, si la literatura no arriba en els lectors, no compleix el seu paper, la seva funció.
El 2003, Ismael, en aquest sentit, des de l'IME, des de l'Institut Menorquí d'Estudis, es va iniciar ja un projecte que era l'edició d'una antologia poètica editada per tu mateix i per Pere Gumila, dels primers, de fet, a estudiar en profunditat la poesia de Gomar Gingomila, que se n'ha fet d'aquesta edició, s'ha exaurit, perquè el que s'hauria de fer una mica és o bé reeditar-ho, o bé, com dius, fer una edició que pugui estar més a l'abast del públic, no?
Sí, a veure, aquesta edició ja és encara, hi ha exemplars, es troba a les llibreries, però clar, és una antologia, i evidentment una antologia té la seva funció, és un tast, però evidentment si aquest tast agrada al lector, allò que ha de fer a continuació és anar a l'origen i anar a poder llegir, tot. I aquí és el bot, vull dir, l'antologia jo crec que ha complert, i de fet compleix perfectament aquesta funció de permetre tastar una part significativa de poemes dels seus quatre llibres, però evidentment si a més l'antologia fa allò que toca, és deixant ganes de poder arribar a la resta, perquè de fet la resta és d'una qualitat igual o semblant a les poemes que hi ha a l'antologia.
Cada estrella existia i tothom ho ignorava,
La qualitat del son no és molt bona. Hauran endevinat la veu de Maria Àngels Gornàs. És un poema cantat de Gomar Gingomila al Teatre Principal de Maó Dansa, però han cregut oportú incloure aquest tall. De Gomar Gingomila coneixem molt, Ismael, la seva faceta com a poeta, però parlàvem abans. Home, poeta, artista plàstic, també activista cultural, també una façana molt, molt destacada com a activista cultural. Realment és una personalitat que si es quedam únicament a la imatge del poeta es deixa molta cosa pel camí, no?
Sí. Abans de contestar-ho, me sembla fantàstic que hagi citat de Maria Àngels Gornés, perquè de fet si a Menorca la gent coneix la figura de Gomar Gingomila perquè ella justament el va cantar i va fer que es popularitzés el seu nom entre la gent. I el que m'ha dit és, si mos quedem només amb en Gomila poeta, evidentment mos perdem molta part de la seva figura. El que passa és que com a artista plàstic, sobretot com a pintor i ceramista, encara anant més endarrere a l'hora de conèixer-lo, no hi ha hagut especialistes en els camps d'història de l'art encara que s'hi hagin endinsat. I en la part de l'activista cultural sí que hi ha feina feta, però diguéssim que han prioritzat ara per ara la poesia, però evidentment per la situació en què es troba ell allà a Perpinyà, que és una cruïlla de fronteres culturals en una època en què hi ha moviments cap a la cultura occitana, cap a la cultura europea, cap a la cultura catalana i sonor catalana. Ell té implicació en tots els moviments culturals que hi ha en aquella època i clar, és un personatge d'unes dimensions enormes. El que passa és això, que com passava en la poesia, hi ha textos, hi ha estudis crítics molt pocs, però falta donar-los a conèixer, i és una feina que estem fent a poc i bones, però que s'està fent.
Clar, perquè alguna biografia editada tampoc, no? De Gomar Gingomila?
No, biografia no. I podria ser un projecte interessant, però per poder-la fer primer hauríem de saber anar moltes més de coses. Clar. I és un procés que està en marxa, però i que encara jo estic convençut que mos durà moltes sorpreses encara, i jo crec que en sabem prou coses, però que encara en podem conèixer més. És clar, un personatge interessantíssim.
Des del punt de vista, per exemple, no, deies de les arts plàstiques, bastant desconegut, no només en la pintura, també especialment en la ceràmica, perquè va mantenir en relació amb un gran artista, en Jean Lussat, i en qui signa algunes de les paraules famoses del francès, és a dir, és un, com dius, és un camp aquí que podria interessar. Des d'aquí llancem el guant una mica, no?, a tots, sí, els historiadors, tota la gent que parla i escriu d'art, fins i tot les columnes diàries, no?, que és un bon projecte també de parlar del Gumar 5000 artista, no?
Exacte, sí, sí. A veure, hi ha gent que hi ha fet unes primeres aproximacions, però clar, està gent de Perpinyà, i és com es fa que estiguem ratllant que hi ha una frontera administrativa per mig, fa que a vegades una cultura que a nivell de llengua no hi entén d'aquestes fronteres sigui molt complicat. Si hi ha gent, per exemple, de la Universitat de Perpinyà que hi ha treballat, es fa com molt difícil que aquí en puguem tenir un ressò, i exactament a l'inrevés. És a dir, aquí hi ha gent que ha dedicat literatura crítica en Gumila que just el seu ressò arriba en els àmbits universitaris a Perpinyà. I com que ell està vinculat en aquests dos mons, això encara li posa un afegit més de dificultat a poder anar a treure un poc tot s'entrellat de qui va ser, de què va fer, en quines disciplines va destacar. Però bueno, a poc i bueno, jo crec que ho acabarem aclarint.
El seu vessant més conegut, Ismael, és el poètic, em corregeixes si alguna cosa no és exacta, es concreta en una obra publicada en 4 llibres de poesia, La sorra calenta, Lucifer, El vent fútil i Els ocells morts. Crec que hi ha també, o s'ha descobert no fa massa anys, també una novel·la inèdita, Els divins extravagants. Una novel·la no publicada encara, clar.
Sí, és una novel·la no publicada i no localitzada.
No localitzada?
No, és a dir, sabem que existeix perquè es va donar a conèixer, es va fer pública la primera i la segona pàgina d'aquesta novel·la.
Caram.
Però ara mateix és impossible saber, i no, evidentment no es descarta que som en un futur i estirant fils i puguem arribar, però ara mateix no sabem si aquest manuscrit existeix, es conserva o s'ha perdut, no, i si es conserva no sabem on pot ser.
Clar, i després tot...
Hi ha fils, estirar.
Hi ha fils, i
però
alguna pista, no?
Sí, ara hi ha una dificultat primera, i és que aquestes pistes no són a Menorca, són a Perpinyà, i són a Besier, i són a algunes ciutats de la Catalunya Nord o Occitanes, que fan que posar així a nivell d'infraestructura sigui un poc complex, però bueno, jo som optimista de que alguna cosa de profit n'acabarem traient d'aquests fils que anem estirant.
I després hi ha el vessant també d'activista cultural, la seva implicació en el moviment catalanista, sí, i la fundació de l'Institut d'Estudis Occitans, i després també la seva petja que podem veure, Ismael, a moltes publicacions, no?
Sí, a moltes, i aquí sí que fent feina d'aquesta d'anant a ses fonts i a nivell de feina més d'investigador de buidatge d'arxius, sí que tota aquesta tasca que està escampada en moltíssimes publicacions, més o menys la tenim tota ja localitzada, recuïda, transcrita, i jo crec que quan t'hagi sortit la poesia completa, que si tot va bé, d'aquí un parell d'anys la tindrem publicada, el següent pas serà publicar tota aquesta part d'obra crítica, d'obra assagística, que ens ajudaran a veure aquest perfil d'en Gumar 5000 com a activista cultural.
Com a activista cultural, i també una mica per acabar d'arrodonir aquest trencaclosques, no estaria malament també després emprendre el projecte de redactar-hi una biografia que ens donés un dibuix més complet de l'autor.
Sí, hi ha una biografia, i per sa part plàstica sí que sé que s'està començant a moure's fil per fer-ne una exposició, una gran exposició, de la qual també n'ha de sortir un catàleg, que és catàleg aquest també m'ho ha de permetre, que aquí crear interès per part d'investigadors perquè també m'ho treguin més informació d'aquest Gomila artista plàstic.
En podríem parlar tota l'hora del programa, de fet, de Gomila 5.000, sí. Ho hem de deixar aquí. El que sí, us acabam, amics i amigues, de Nura, amb la convidada de que aquest divendres sigueu a les 6 al Cavespre, al Museu de Menorca, taller d'escriptura creativa, la nostra llar, escrivim Gomila 5.000, i també el dissabte més activitats. Ho podeu seguir tot a través de la pàgina web de l'Institut Menorquí d'Estuger, tota la programació completa. Ismael Pelegrí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per acostar-nos una mica més, crec que era de justícia, la personalitat de l'obra del poeta, l'obra del poeta i l'home també, que va ser Gomila 5.000. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Dijous tindrem més Nura, serà com sempre a les 10 del vespre. Mentre us deixam, amics, amb aquest tema, Guillem Soldevila, Ocell perdut.
Cap a no sé on sembles intuir els batalls del meu cor. Inconscientment vaig aprendre tant del teu vol que ara que et vaig passar ja et vaig un poc com jo. Vaig fer de tu, d'ara
ser.